Racons de Sant Cugat. Descobreix-los amb Domènec Miquel.
Segona setmana i segon dijous del Sant Cugat a fons, i encara anem descobrint noves seccions que tindrem aquesta temporada. Per difícil que sembli de creure, encara us n'aproparem més, però això ja serà a partir de la setmana vinent i l'altra. Ara ens quedem, però, amb aquesta, amb Racons de Sant Cugat, amb Domènec Miquel, una secció que farem des del carrer, amb la unitat mòbil i amb la qual avui hem enviat en Sergio Morales. Sergio, molt bon dia de nou.
Bon dia, Sergi, com estem?
Avui us trobeu en un lloc freqüentat per tu i per mi l'any passat.
Molt freqüentat la temporada passada amb la Sílvia González. Veníem cada dia pràcticament aquí.
I que jo li diria Plaça del Rei.
I li pots dir Plaça del Rei, o també es pot conèixer com a Sota de les Campanes. Avui farem una cosa una miqueta especial. Volem descobrir quina és la història d'aquest lloc, quin misteri té aquest campanar, on estan les campanes, per què es va construir, com es va construir, i jo, alemany, d'això en sé ben poc, però ja ho diu la falca d'aquesta secció. El que més en sap és en Domènec Miquel. Domènec, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I benvingut a la teva secció.
Sí, a veure què tal anirà.
Anirà bé, segur. Avui, Domènec, hem vingut aquí a la Plaça del Rei, sota les campanes. Què té d'especial aquest lloc?
Bé, aquest lloc és que tradicionalment es deia Sota les Campanes perquè és el tros que, del camí que anava cap a Cerdanyola, que passa per sota del campanar. Així com, per exemple, a Sabadell, doncs, hi ha també un indret que es diu A l'ombra del campanar, que és on després de la guerra hi va haver el Monumento a los Caídos, i ara és una placeta que agafa entre l'església i l'Ajuntament. Doncs això són noms d'aquests tradicionals populars.
Exacte, llavors és per això que li posen aquest nom. I què té de particular aquesta Plaça del Rei? Aquí podem veure, ja ho sabem, que hi ha un bar aquí a la Plaça del Rei, també hi ha una floristeria, que ara, per cert, veig que avui no està oberta. I bé, com sempre, tenim el Mercadal aquí a tocar, com sempre, amb l'olor inconfusible dels dijous, olor a pollastre, l'as, que no falla mai. Clar, ara un ambient molt diferent. Fa un temps enrere, com era això, Domènec?
Això, a veure, havia estat una sèrie de camps, que és el que s'anomenaven els camps del Paborde. Uh-huh. És a dir, que fins al segle XIX era una sèrie de camps de conreu que baixaven des del monestir fins a la Riera. Uh-huh. També hi ha un tros, però que potser és una mica més enllà, que es diu la Plana del Rampeu, aquesta, perquè, esclar, el Rampeu seria aquest pendís que puja, diguéssim. Hi ha un tros pla que és a baix de la Riera i després fa una pujada per agafar el nivell del monestir. I això, aquesta pujada, és el Rampeu.
Uh-huh. I abans estàvem parlant, ho veiem fora de micròfons, i és que el monestir té una cosa una miqueta especial respecte a d'altres castells i monestirs d'altres ciutats, que acostumen a estar sempre a la zona més alta de les ciutats. En canvi, el monestir no està a la zona més alta. La zona més alta és la Plaça de Pere Sant, i en aquest sentit està una miqueta per sota. Però per què el van construir aquí, el monestir?
El construeixen aquí perquè és el lloc on les dues rieres s'apropen més. És a dir, hi ha, a la banda sud hi ha la riera de Sant Cugat i a la banda nord hi ha la riera de Volpelleres. Aquestes dues rieres conflueixen, s'apropen molt, i aleshores després es tornen a separar. I en aquest indret, diguéssim, on les rieres s'apropen molt, és on es construeix aquest inici de fortificació romana, que es comença però que no s'acaba, etcètera, etcètera, i és el lloc on també, doncs, es farà l'església paleocristiana i després, diguéssim, s'edificarà, diguéssim, el monestir. Com que la població que depèn del monestir es havia de situar en un lloc proper, diguéssim, de l'entorn i això, hi havia dues alternatives. Una, que era posar-lo en la plana del Pi del Cos, que seria tota aquesta banda de la carretera de Cerdanyola, o hi havia la possibilitat de posar-lo en aquesta miqueta de turó que hi ha al davant. La plana del Pi del Cos era més fàcil de conreuar, per tant, quan es crea l'església de Sant Pere d'Octavià, es fa dalt del turonet, perquè és una zona que és més difícil de conreuar. I aleshores, la part bona de conreu es dedica a conreu, i la part menys bona és la que es dedica, doncs, a habitatge.
Ja sabem, estem aquí sota el campanar del monestir. Les campanes sempre tenen una funció, que és per donar missatges a la gent del poble. Aquestes campanes d'aquí, del monestir, què han dit a la gent de Sant Cugat?
m'han dit moltes coses. A veure, en principi aquí hi havia 6 campanes, és a dir, a veure, aquest campanar és una mica complexa perquè hi ha les campanes de tocs i després hi ha les campanes d'hores, que són dues, són una d'hores i una de quarts, que estan en el campanaret de sobre, que inicialment tampoc estaven aquí, sinó que estaven en aquell campanaret que hi ha sobre del cimbori. Però a partir del segle XVIII es van traslladar doncs, en aquest. El campanar, de fet, està fet amb dues fases. Hi ha una fase romànica, que es pot veure molt bé, amb les arcuacions lombardes del segle XI. Tenim documents, per exemple, que parlen de la seva construcció, gent que dona diners per la seva construcció, etc, etc, cap al 1064. Però aquest campanar va quedar inacabat. I en el segle XVIII, aleshores, l'abat Gaiolà, que és l'últim gran abat constructor que hi ha en el monestir, decideix acabar-lo, puja, diguéssim, fins dalt, i aleshores trasllada les campanes d'aleshores aquí, que són unes campanes que són del segle XVII, encara es conserven les campanes del segle XVII. Les altres totes són noves, són unes campanes dels anys 40, perquè durant la Guerra Civil es van llançar d'alt a baix i es van fondre per fer bales. Per tant, no són unes campanes històriques, són unes campanes... I això també explica que abans n'hi havia 6 i ara només n'hi ha 4.
Exacte. A més, el monestir, clar, és un dels punts que més es veuen des de Sant Cugat i està fet perquè es veiés des de molt i molt lluny, oi?
Bueno, la perspectiva... Sí, a veure, diguéssim, com que és una carena que hi ha entre dues rieres, doncs és un lloc relativament elevat, diguéssim, és més elevat la plaça del Mercat, on hi havia l'església de Sant Pere d'Octavià, que sí. No passa aquí. Però sí que és cert que es conserven unes certes perspectives. És a dir, el carrer Major... és un carrer medieval que dona cap al monestir, que després en el segle XIX es modifica perquè vagi a parar just davant de la façana de l'església, i inicialment tenia una corba que anava no a la façana de l'església, sinó que anava a la torre de l'homenatge. I per què? Doncs perquè l'església no importava massa, la torre de l'homenatge sí, que és on es anaven a pagar els tributs. I per tant et conduïa cap a la hisenda, per dir-ho així. Després el carrer Santiago Rossinyol, que doncs, també doncs, és un carrer que permet tenir una gran perspectiva doncs, del campanar, el carrer de la Creu, que és un carrer també de segle XIX, que també permet tenir una gran perspectiva, i després la baixada de l'Alba, que es prolonga a través del carrer César Martinell i després el passeig Gaudí, de manera que des d'allà dalt de tot, dels jesuïtes, pots veure la perspectiva del campanar.
Déu-n'hi-do, llavors està ben visible això, eh?
Bé, des d'aquestes bandes sí. En canvi, per exemple, des de la Torre Negra, que abans tenia una visió molt maca, lligava una cosa amb l'altra, tota la urbanització aquesta que es va fer amb el pla de Torre Blanca, etc, etc, doncs es va dedicar més a l'especulació, diguéssim, del terreny que no pas a les perspectives. No les van tenir gaire en compte les perspectives aquestes.
Vaja, doncs una llàstima tenint en compte la meravella que tenim aquí al centre de Sant Cugat.
Sí, és una llàstima perquè el lligam aquest de la Vall de Gausac i el Collserola amb el monestir històricament ha sigut sempre molt important, i en canvi aquesta visual doncs, bueno, es va perdre en els anys 80-90 del segle XX.
I ara mateix, clar, aquesta plaça del Rei ha canviat moltíssim, s'ha convertit en una plaça amb un parc, amb un bar, amb una floristeria, amb un quiosc, ha canviat moltíssim. Per aquí què ha passat? Hi ha hagut algun mercat algun cop? Què hi havia abans?
No, això és el que explicava, això realment doncs, eren els camps del Paborde, i aleshores tota aquesta zona la compren un parell de negociants, un que es diu Rubí i l'altre que es diu Casamitjana, quan surt la desamortització, pràcticament diguéssim cap a 1846, 47, una cosa d'aquest tipus així, i aleshores ells ho parcel·laran i començaran doncs, a vendre aquestes parcel·les perquè s'hi pugui edificar. El que compren va des del carrer Balmes, aproximadament, fins a el que és aquí la baixada de l'Alba. No? I tot això, doncs, es n'hi ha parcel·lant i es n'hi ha, diguéssim, construint cases. La part aquesta de la plaça del Rei es va mantenir, de manera que quan es fa el pla comarcal de 1953, això es declara zona verda. Però, quan arribem a 1970, més o menys, és el moment aquest en què s'ha començat a construir els pisos de la carretera de Cerdanyola i tot plegat, i hi ha, diguéssim, un moviment, és quan s'inicia, diguéssim, un moviment especulatiu, diguéssim, aquí a Sant Cugat, o almenys la primera onada de moviment especulatiu, i l'Ajuntament no té cap mena de problema perquè, per donar permís de que s'edifiqui part d'aquesta zona verda amb els pisos aquests que hi ha aquí baix en el carrer Migdia. És a dir, que des d'un punt de vista de comissió d'urbanisme eren il·legals, des d'un punt de vista d'Ajuntament eren legals, una paradoxa bastant completa. Però com que la llei d'urbanisme doncs, té allò les seves trampes, ja sabeu, una cosa és la llei i una altra cosa és el reglament preveia que si passaven 5 anys d'una infracció i ningú havia protestat, doncs allò quedava consolidat i ja pots comptar que els pisos aquests doncs, si són dels anys 70 han passat més de 5 anys.
Tornant al tema que dèiem abans de que és un lloc que està molt ben defensat, fins i tot els romans van utilitzar el monestir per defensar-se.
Bueno, el monestir no.
El monestir no, però la zona?
La zona, sí. Sí, realment no sabem ben bé per què es va construir aquesta fortificació. Nosaltres sabem doncs, que hi ha una vila precedent, una vila que hi ha restes del segle I després de Crist. No s'ha trobat res d'època republicana, de l'època anterior, en principi, que això va continuant i que es construeix aquesta fortalesa sobre aquesta antiga vila. Aquesta antiga vila doncs, potser havia quedat arruïnada o el que fos i es comença a construir aquesta fortalesa que es comença i no s'acaba. És a dir, per la banda nord faltarien dues torres i els corresponents panys de muralla.
Déu-n'hi-do, té molt d'història tot això, eh?
Sí, realment estem en un lloc amb molta història, sí.
Doncs això val la pena descobrir i per això tenim aquesta secció Racons de Sant Cugat, perquè Sant Cugat té moltíssima història i volem anar a aquests llocs que ara no tenen res a veure de com eren, ja no diré fa un segle, sinó fa molts poquets anys, i veiem com han canviat, com han evolucionat, com era abans, per què es va fer, tot això ho descobrim amb tu, Domènec, cada dos dijous.
Sí, només un últim apunt, diguéssim, és el nom de la plaça del rei.
Per què plaça del rei, sí senyor?
Sí, això és un nom de la transició, de la transició democràtica, doncs aleshores, com que teníem rei i això era una novetat i tot plegat, l'alcalde corresponent, que de fet era un alcalde encara de nomenament franquista, el van nomenar un mes abans que es morís el Franco, però per tant encara és un alcalde de nomenament franquista, com que es volia congraciar una mica amb el nou règim, doncs va decidir posar-li el nom de plaça del rei, que no és plaça del rei, sinó que pròpiament era plaça del rei Don Juan Carlos. I fins i tot es va fer aquí un petit monument amb un bust que algú es va ocupar de volar, de posar-hi un petit explosiu i de que saltés pels aires. No s'ha tornat a posar mai més i, de fet, a la comissió del nomenclàtor després es va tallar el de Juan Carlos i va quedar amb un rei així indefinit. No se sap si és Martí l'Humà o és Alfons el Magnànim o és Felip II. Vull dir, no.
El rei.
La plaça del rei, sí.
Podria ser Elvis?
Bé, és una mica com a Barcelona. A Barcelona també existeix la plaça del rei, que és un nom així indefinit. No? És una mica la institució, més que no pas una persona concreta.
Doncs, Domènec, jo crec que amb això sabem molt i molt més d'aquesta plaça del rei i anirem descobrint molts altres racons d'aquí, de Sant Cugat.
Molt bé, doncs fins a la propera.
Encantat, Domènec, fins aviat.
Sergio.
Digue'm, Alemany.
Molt bé, no? Ja saps on és sota campanes.
Has vist? Ara ho miraré d'una altra manera, em sembla, la passar el rei a partir d'ara, eh?
A partir d'ara, quan fem connexions, podrem dir que estem trepitjant, aquí on sí, hi havia aquests dos rius.
Exacte, sí, ho haguéssim sabut nosaltres, això.
Sí, no sé exactament el punt, si l'has ensenyat en Domènec on ens col·loquem.
Aquí estem al mateix lloc on estàvem sempre, a Alemanya, aquí davant de la paradeta de Pollastres a l'Ast.
Clavat.
És el nostre lloc i aquí, de moment, cada cop que vindrem a passar el rei, ja tenim aquí el nostre nom, la nostra parcel·leta de Cugat.cat.
Molt bé, doncs, d'aquí dos dijous, en Domènec ens tornarà a portar per algun altre lloc de la nostra ciutat, Sant Cugat. Deixem aquí aquesta secció, esperem que us hagi agradat a tots els que ens esteu escoltant i ja tenim el Fabri per primer cop. Sergio,
aquí,
almenys
ja,
des de que tu i jo som fent el Sant Cugat a fons, preparat per entrar a l'estudi. Ha vingut ell, no l'hem hagut d'anar a buscar.
Ah, no?
No, està aquí amb el Raül.
Alguna cosa està canviant aquí, eh?
Alguna cosa està canviant.
Però, que té una cosa... Digues.
No, dic que és que està il·lusionat. El Fabri, a veure, aquesta gent jove que comença, diguéssim, doncs té una il·lusió per fer programes nous, etc.
Doncs, Domènec, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau, Sergi. Vinga, Sergio, despedim connexió.
Adéu.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.